Quaderns de Pedagogia, amb Marta Vallès. Avui parlem...
dels nens i nenes esquerrans.
Amb l'assessorament de...
la psicòloga Carme Jiménez i Camins.
Ara amb la mà dreta saludem algú. Ara amb l'esquerra el saludes tu.
Què determina que algú sigui esquerrà?
És una característica genètica que normalment doncs ve de qüestions familiars, eh? Sempre trobem també esquerrans a la família. Pares o tiets que també tenen aquesta característica.
Es parla també de la influència de la gestació i de factors ambientals que ajuden a determinar la lateralitat de la persona. Atenció, mai forceu un esquerrà a treballar amb la mà dreta.
Cap als 5 anys ja ha d'estar determinada la mà. Si el nen ja a aquesta edat ja comença doncs, a escriure o ja sempre agafa els estris amb la mà esquerra, ja podríem dir que aquest nen és esquerrà. El que mai s'ha de fer és intentar canviar la mà o el que feien abans, que era lligar-los la mà a l'esquena fins que s'acostumaven a utilitzar l'altra. Però, és clar, això ocasionava greus problemes perquè el que feia és canviar-li la lateralitat a la persona.
Atenció, cavallers, la mà esquerra entra en acció.
Som els cavallers, yes, i el que digui que no té dret a l'aventura, i el que digui que no té dret al poder.
Atenció, cavallers, el peu dret entra en acció.
Ser esquerrà, de fet, no és cap problema. Sí que pot ser-ho, però tenir la lateralitat creuada. De què parlem?
El nen tant escrigui amb la dreta o amb l'esquerra, ha de tenir la lateralitat tota en el mateix cantó. És a dir, l'ull dominant també ha de ser el dret o l'esquerra, la mà també i el peu també. Suposem que el nen tingui tota la part dominant a l'esquerra, en el moment que li canviem a la mà dreta el que estem fent és aconseguint una lateralitat creuada, que això quan es dona espontàniament doncs sí que dona molts problemes de lectura i escriptura en l'aprenentatge. I per tant, avui en dia, doncs clar, com que ja s'ha vist que passava això, doncs ja no es fa. Al contrari, ja si el nen comença a escriure o agafar els estris amb l'esquerra, doncs se li deixa lliurement.
El nostre fill és esquerrà. Per exemple, maneres de saber quin és l'ull, la mà o bé el peu dominant.
Normalment, nosaltres sempre tanquem un ull quan hem de veure per això, per un calidoscopi, per exemple. Aleshores, el nen amb una fulla de paper la dobleguem i fem com una mena de calidoscopi i li diem, aviam, tanca un ull i mira per l'altre. I aquí veurem quin és l'ull que ell mira i, per tant, aquell sempre serà l'ull dominant. Amb la mà exactament igual, veure quina mà és la que el nen utilitza amb més freqüència. Pot ser que sigui ambidextre, que de vegades, per exemple, doncs agafi la cullera amb una mà i després retalli amb l'altra, però això també és rar de trobar. Sempre n'hi ha un que domina més. I després amb el peu, per exemple, posar-se en equilibri sobre d'un peu, també veure quin és el que utilitza més, xutar una pilota, caminar en peu coix o saltar en peu coix.
Izquierda, derecha, delante, detrás, un, dos, tres. Izquierda, derecha, delante, detrás, un, dos, tres.
Tot i que ser esquerrà no és un problema, sí que suposa adaptar-se a un món fet per dretans.
Només aproximadament un 13% de la població mundial és naturalment esquerrana. Per tant, esclar, el món és un món de dretans i tots els estris estan configurats doncs, per ser utilitzats amb la mà dreta. Els poms de les portes, tots els estris de cuina, les tisores, els obrellaunes... El nen esquerrà té una dificultat d'adaptar-se al món dels dretans. Per això ara hi ha moltes botigues també que es dediquen justament a vendre aquests objectes especialment per esquerrans.
Sempre podem oferir als nens i les nenes esquerrans una ajuda perquè s'adaptin millor.
Quan comença doncs, a adquirir les relacions de coordinació amb l'espai, amb el temps, tot això és el que en diem psicomotricitat, aprèn les coses en relació a l'espai. I per tant això és molt important també en el nen esquerrà que ho vagi adquirint. Sobretot tot el que són coses d'espai, de temps, tot això ajudar-lo una miqueta. De vegades també hi ha exercicis dreta-esquerra, per exemple, aquestes nocions, també que les tingui clares. És una qüestió també de deixar-lo que ell lliurement mai d'alguna manera doncs, obligar-lo a fer les coses amb una mà o l'altra, deixar-lo lliurement que el nen s'expressi, perquè tot el que sigui que els pares determinin, això pot crear després problemes a l'hora d'acordar sabates o d'escriure o de retallar.
No se va, no, 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 no,
Ser esquerrà no té res a veure amb tenir més o menys capacitats.
Sobretot no confondre que esquerrà no té res a veure amb el coeficient intel·lectual, ni tan sols si hi ha lateralitat creuada. Moltes vegades precisament són nens molt intel·ligents, molt sensibles, tenen una personalitat de vegades més observadors, més receptius.
Posem alguns exemples.
Paul McCartney, Jimi Hendrix, esportistes com Rivaldo o McEnroe, pintors com Michelangelo, Leonardo da Vinci o Paul Klee, i empresaris com Henry Ford o científics com Einstein, que eren esquerrans. Ja veiem que això doncs no té per què determinar el futur del nen, tot el contrari.
I també Marilyn Monroe, David Bowie, Woody Allen o bé Phil Collins. She calls out to the man on the street.
Per saber més coses, us recomanem
els llibres Mi hijo es zurdo, de Juan Manuel Ortigosa, El niño zurdo, de Jane M. Healy, Educació psicomotriu, Jocs al parvulari, de Pepa Òdena, i també la pàgina web manozurda.es, on venen diferents objectes per fer la vida més fàcil als esquerrans.
Aquest és el pare. Aquest és la mare. Aquest fa les sopes. Aquest se les menja totes. I aquest diu... Piu, 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 que no n'hi ha pel
per cert, sapigueu que el dia 13 d'agost és el Dia Internacional de l'Esquerrà.
Un nen esquerrà no és que hagi de tenir unes atencions especials, sinó senzillament deixar-lo desenvolupar-se lliurement.
I aquest diu... Piu, 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 que no n'hi ha pel caganiu.